I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Sant Vicenç del dia.
Bon dia. Ajuntament, Càritas i la Fundació Iris acaben de signar el conveni que ha de permetre posar en marxa habitatges d'emergència. S'han condicionat dos mòduls buits de la llar residència de la Fundació Iris amb capacitat per acollir-hi una vintena de persones. De seguida connectarem amb el carrer Salvador Allende. Ara avancem altres notícies en titulars. L'inici de les obres per la construcció del futur parc fluvial a l'entorn del Llobregat es preveu per la segona quinzena d'octubre. El projecte inclou una zona de jocs infantils, prat amb porteries de futbol, zona de pícnic i zona d'entrenament per gossos. Avui és el Dia Internacional de la Dislèxia. Hem parlat amb l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica del Servei Educatiu del Baix Llobregat 6. Coneixerem com afecta aquest trastorn a l'aprenentatge i quines mesures es prenen. Les faves seran les protagonistes de la Jugateca Ambiental de diumenge. L'activitat mostrarà com construir un hort de tardor-hivern al balcó. És una de les activitats de l'agenda del cap de setmana. La previsió del temps ara ens la porta la Carme Farnell.
Espero que la temperatura màxima avui quedi una miqueta més baixa que la d'ahir. Tot i això, amb valors que es mouran entre els 21 i 22 graus. I és que a mesura que avanci el matí, els núvols guanyaran extensió, guanyaran terreny, seran més compactes i és possible fins i tot que cap al sud de la zona s'escapi alguna gotellada. Cal destacar que cap al nord del sector els núvols seran més trencats i també ho seran, sobretot, durant la segona meitat de la jornada. Tot i això, el dia acabarà també amb la presència de força núvols baixos i demà mantindrem la mateixa tendència amb molts núvols, poca precipitació, però amb la possibilitat que s'escapi algun ruixat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Eva García. És divendres 8 d'octubre. Ara posem Sant Vicenç al dia. Ajuntament, Càritas i la Fundació Iris acaben de signar el conveni que ha de permetre posar en marxa pisos d'emergència habitacional. S'han condicionat dos mòduls buits de la llar residència de la Fundació Iris, l'equipament que porta anys construït al carrer Salvador Allende. Mentre continua l'espera que la Generalitat concerti places públiques de llar residència, una part d'aquest edifici funcionarà com habitatges d'emergència. Ara s'està fent una visita a aquestes instal·lacions i seguint tot l'acte hi ha la nostra companya Sara Cabrera.
Bon dia. Es tracta de tres mòduls d'uns 200 metres quadrats cadascun que han estat adaptats perquè famílies en risc d'exclusió social disposin d'una alternativa d'habitatge. Consten d'espais compartits amb una cuina i menjador amplis i també amb habitacions dobles i de matrimoni amb lavabos adaptats per persones amb mobilitat reduïda. Tal com estableix el conveni, Càritas coordinarà i es farà càrrec del lloguer d'un dels mòduls i l'Ajuntament de l'altre. La Fundació Iris destinarà el tercer per persones amb diversitat funcional. Precisament, la directora gerent de l'Iris, Roser Voladeres, ha destacat aquesta convivència de les persones que hi residiran.
Jo crec que és un projecte molt engrescador el fet de tenir persones en un mateix edifici però amb diferents habitacles amb risc d'exclusió social i amb discapacitat intel·lectual. Es poden fer uns projectes molt macos, molt engrescadors i d'això crec que podem treure tots un aprenentatge i una lliçó tant per les persones que vinguin a viure de nou, famílies, que els nostres nanos són molt carinyosos i podran doncs, fer moltíssimes coses junts, estic segura.
L'alcalde Miguel Comino ha remarcat que aquest projecte servirà per a atendre l'emergència habitacional del municipi, tot i que emplaça tothom a treballar perquè no s'arribi a donar aquesta emergència i garantir el dret a l'habitatge de tots els vicentins i vicentines.
Tenim la necessitat de tenir habitatge d'emergència i aquí ara estem posant a disposició dos mòduls. Es parla de dos habitatges, però en realitat són dos mòduls que són, passen més que dos habitatges, perquè estem parlant de 20 places, com a mínim, de persones que podran venir aquí. Tant de bo, no? Perquè en el fons el que estem dient és que estem posant a disposició habitatge d'emergència en cas d'emergència, i el que volem tots i pel que treballem tots i totes és per evitar aquestes situacions d'emergència. Per tant, està bé tenir aquesta disposició, aquesta possibilitat, però tant de bo no sigui necessari, diguem.
A més, aquest conveni soluciona un problema històric de molts anys per la Iris. La llar residència es va construir el 2006, però la Generalitat en tots aquests anys no ha concertat les places. L'alcalde valorava que aquest conveni a tres bandes posa punt i final a aquesta situació.
S'ho explica molt bé la història, eh? 2009, primera pedra i picar a la porta de la Generalitat per tal de concertar les places sense gaire èxit.
No
hi havia manera de concertar places i la viabilitat econòmica de la resident, de la llar residència, doncs era delicada. Així que, com s'ha explicat, no? Ens hem trobat fàcil, ens hem entès molt bé. Nosaltres també hem treballat internament amb dues regidories que van de la mà, en aquest cas, que són la regidoria d'habitatge social i de serveis socials, no? Sempre diem habitatge posa els diners, per entendre'ns, i serveis socials aporta les persones usuàries.
El conveni de gestió del projecte consta de 56.000 euros anuals per 2021 i 2022 i servirà per oferir un habitatge i places d'emergència habitacional a una vintena de persones.
L'inici de les obres per la construcció del futur parc fluvial a l'entorn del riu Llobregat es preveu per la segona quinzena d'octubre. El projecte inclou una zona de jocs infantils, pretemporteries de futbol, zona de pícnic i zona d'entrenament de gossos. També s'arranjaran la zona de la Riera de Torrelles, el seu pas sota la B i la 2, i la confluència entre el camí del marge dret del Llobregat i la Riera de Cervelló. Les actuacions se centraran principalment a l'espai entre les vies de la B i el camí de al marge dret. Segons indica l'Ajuntament, el futur parc fluvial potenciarà l'ús social, els horts de lleure i l'agricultura experimental. La construcció del parc fluvial i l'arranjament de les rieres properes al Llobregat formen part del Pla de Recuperació Socioambiental del Camí Dret del Riu, que ha engegat l'àrea metropolitana a Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi i Sant Vicenç dels Horts. Una intervenció al marge dret del riu que en el seu conjunt té un pressupost de gairebé 2 milions d'euros. Les obres de construcció del parc fluvial de Sant Vicenç començaran la segona meitat d'octubre i és previst que durin 6 mesos. El pressupost de la part que afecta Sant Vicenç dels Horts és de 360.000 euros, finançats en un 75% per l'AMB i en un 25% per l'Ajuntament. Avui és el Dia Internacional de la Dislèxia. És un trastorn de l'aprenentatge que afecta la lectura i l'escriptura i que acostuma a presentar-se en persones que no tenen cap discapacitat. Les persones amb dislèxia tenen un desenvolupament cognitiu normal, però poden desenvolupar problemes de comprensió, memòria a curt termini, dificultats d'accés al lèxic, confusió entre la dreta i l'esquerra. Per exemple, el principal problema en què es troben les persones dislèxiques és que la majoria dels aprenentatges al nostre sistema educatiu es fan a través de l'escriptura i no poden assimilar molts continguts. Sant Vicenç dels Horts s'ha sumat a la commemoració del Dia Internacional de la Dislèxia i aquesta nit l'Ajuntament s'il·luminarà de blau, el color que s'associa a aquest trastorn. Diu el consistori que l'objectiu és donar suport i visibilitzar que el 10% de la població pateix dificultats en l'aprenentatge associades amb la dislèxia. Per saber com afecta els infants i adolescents i com es treballa des de les escoles i instituts de Sant Vicenç dels Horts, hem parlat amb l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica del Servei Educatiu del Baix Llobregat 6. És una entrevista de Sara Cabrera.
Maria Àngels Mejías, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem a abordar aquest trastorn de l'aprenentatge en aquest Dia Mundial de la Dislèxia. Què és i què implica per l'infant o adolescent, per començar?
Doncs bé, la dislèxia és un trastorn d'aprenentatge
un trastorn que el que afecta justament són les habilitats implicades en la lectura i en la escriptura. Els alumnes que tenen dislèxia són alumnes que tenen una intel·ligència normal, tenen una visió normal, és a dir, no tenen dificultats visuals, però són alumnes que també s'esforcen, que tenen interès per aprendre, però que no poden aprendre a la lectoescriptura de la mateixa manera que la resta de companys i companyes de l'aula. Clar, hem d'entendre que l'aprenentatge de la lectoescriptura és un aprenentatge transversal a tots els aprenentatges que es fan en les escoles i als instituts. I, per tant, doncs, la resta d'aprenentatges es veuen també afectats.
Precisament la següent pregunta anava per aquí. En el model actual, la lectoescriptura doncs, té una importància cabdal en l'aprenentatge d'un infant o adolescent. Com els hi afecta precisament doncs, aquest trastorn de l'aprenentatge, la dislèxia?
Afecta directament al seguiment de la resta d'aprenentatges, sobretot a mesura que es van fent grans. Però hi ha altres aspectes que a vegades no es tenen en compte i que són molt importants, i és tot el tema emocional. Els afecta a la seva autoestima, perquè, com al començament deia, són alumnes amb intel·ligència normal, sovint alumnes que s'esforcen perquè els resultats acadèmics no van en consonància a aquestes capacitats i a aquest esforç que fan. Llavors, què passa? Queden contínuament molts significats davant de la resta de companys. Tot això al final fa que construeixin una autoimatge negativa d'ells, una autoestima baixa. A vegades també tot això provoca dificultats en la relació amb els altres. Pot passar, no sempre, però pot passar d'alumnes doncs, de que per una mica dissimular aquestes dificultats, doncs prefereixen, sobretot en alumnes grans, prefereixen adoptar el rol del pallasset de l'aula, de la classe, que no el rol d'aquell alumne que és que no sap llegir bé. També afecta les relacions familiars. En aquelles famílies doncs, que lògicament estan molt implicades en els aprenentatges dels fills, no entenen el que els passa i passen per etapes en les que consideren que el nen o la nena és gandul, que no s'esforcen suficient, a vegades dubten de les capacitats dels nens, el temps destinat a casa a fer deures o a llegir al final es converteix en una batalla. Vull dir, tots aquests camps, el camp social, el camp de les emocions i de l'autoestima, el camp de les relacions familiars, també és molt important contemplar-lo dintre de la dislèxia.
I com poden evolucionar aquests casos? És a dir, des de l'acompanyament que podeu fer des de l'EAP, és possible doncs, fer aquesta evolució?
Mira, jo primer faria molta incidència en el que és la prevenció. Jo crec que és cabdal. El Departament d'Educació va editar fa ja uns anys un seguit de guies en relació a la dislèxia, unes guies elaborades pel Col·legi de Logopedes. Val? Són guies, a més, molt ben classificades segons l'etapa educativa dels infants. Hi ha una guia doncs, per l'educació infantil, una guia pel primer i segon de primària, pel cicle mitjà, el cicle superior, fins i tot pels estudis postobligatoris, el batxillerat, els cicles formatius. En aquesta guia hi ha una part molt important que és la detecció, val? Perquè el més important també és detectar el més precoçment possible quines dificultats tenen aquells alumnes, no? I veure si aquestes poden estar relacionades amb una possible dislèxia. Això hi ha com una mena de guió, d'indicadors, que poden els mateixos, són fàcils de detectar i que els mateixos mestres, en reunions d'equip docent, amb l'observació, amb el seguiment del treball diari dels alumnes, poden detectar, llavors, plir, i si hi ha suficients indicadors com per sospitar que hi ha un possible risc de dislèxia, llavors és quan es fa el que diem la derivació a l'equip d'assessorament psicopedagògic,
que són psicopedagogs del Departament d'Educació, que treballem en totes les escoles públiques i concertades de la població. Una vegada iniciat aquest procés, doncs es poden fer les incidències, o sigui, el treball, en com intervenir. Hem de pensar-lo, diguem-ne, que a tres nivells, no? Per una part, sobretot en edats molt primerenques, fent també molt treball a l'aula, a tots els alumnes, no? El que diem les mesures universals. Com, per exemple, doncs, treballant molt la consciència fonològica. No deixa de ser més que totes aquelles activitats mitjançant jocs, normalment, que ajuden als infants a començar a fer aquesta associació del so amb el fonema. Val? I és un tipus d'intervenció molt universal, doncs de que està ajudant també als nens que poden tenir dislèxia, però que ajuda a tots. Quan som més grans, favorim molt l'ensenyament multisensorial, és a dir, que l'aprenentatge no estigui basat exclusivament en la lectura o l'escriptura, sinó potenciar un aprenentatge que entri per moltes vies, també per la via sensorial. Tenim a les aules les pissarres digitals, que tots aquests aprenentatges es reforcin també amb la imatge, també amb activitats manipulatives, fent servir també les TIC, els ordinadors. En els alumnes grans, per exemple, de l'ESO, tenim processadors de textos que transformen el text en àudio. I llavors això ajuda, és un complement, perquè els alumnes no es despengin dels aprenentatges. En l'ESO, una assignatura com socials, que ja han de fer lectures molt llargues, doncs facilitar amb els àudios, doncs ajuda a que ells puguin aprendre al mateix ritme que els companys. Això serien com unes mesures universals. Uh-huh. Després, mesures addicionals serien més aplicades a intentar pal·liar aquestes dificultats. S'ha de tenir en compte que la dislèxia és permanent. Això vol dir que si neixes dislèctic, ho seràs tota la vida. Amb la intervenció educativa, que és el que s'aconsegueix? Doncs pal·liar aquestes dificultats i ajudar a que els nens i les nenes vagin desenvolupant estratègies pròpies que li ajudin a ells mateixos a anar pal·liant aquestes dificultats. Tot això es fa dins de l'aula, també en petits grups, en atenció individualitzada. Poden intervenir també les mestres d'educació especial. Es pot elaborar un pla de suport individualitzat amb algunes recomanacions molt específiques d'atenció per a aquell alumne. En edats més grans, en l'ESO, sí que es fa un pla de suport individualitzat en el que, per exemple, es té en compte doncs, de que les faltes d'ortografia no penalitzin la nota global de la mateixa manera que altres alumnes que no tinguin la condició de dislèxia. Val? I fins i tot, per exemple, en el batxillerat, aquells alumnes que tenen un pla de suport individualitzat per dislèxia tenen opció d'anar a l'ESPAU a un tribunal específic que es dona 30 minuts més per cada examen, llavors tenen més temps. S'ha de tenir en compte que aquests alumnes, depèn del grau, però si aconsegueixen arribar al batxillerat, són alumnes doncs, que sí que llegeixen, sí que comprenen, lògicament, però segurament necessiten més temps que la resta de companys. Doncs tenen aquesta possibilitat.
Està clar que aquestes eines i acompanyaments, també el que feu des de l'EAP, doncs ajuden, però clar, en el dia a dia a les aules segurament això es tradueix en haver de plantejar més recursos, una atenció més personalitzada, com deies, amb quins problemes precisament es troben els docents per poder atendre com cal aquests alumnes i tampoc deixar de banda doncs, la classe.
A veure, jo crec que és molt important també anar treballant, que en aquest sentit l'EAP fa molt d'acompanyament als docents, anar treballant tot el tema aquest de la que t'explicava de les mesures universals, perquè les mesures universals són bones per tots els alumnes de la classe. Llavors, en la mesura que tu, quan planteges una activitat per un grup, tens en compte la diversitat d'alumnat que tens a l'aula, entre ells els alumnes dislèctics, doncs lògicament és millor serà l'èxit i més acompanyat se sentirà aquest alumne. Val? Després hi ha un seguit d'estratègies doncs, que ja són més o menys fàcils de poder aplicar, com per exemple doncs, els exàmens també, l'avaluació, doncs, intentar diversificar, fer servir això, el que deia la pissarra digital, etc. Ara, quin és el problema? Hi ha alumnes que tenen una dislèxia bastant accentuada, bastant estancada i que sí que requeririen una intervenció reeducativa específica, val? Llavors, aquesta intervenció reeducativa específica, molt personalitzada i individualitzada, això sí que no ho pot oferir l'escola, ni la pública ni la concertada, val? Perquè no disposem de tot el professorat necessari. Val? El Departament d'Educació té també unes logopedes, però que aquestes logopedes, que són el CREDA, el que tenen és alumnes que tenen greus dificultats de comunicació oral, sobretot alumnes amb sordesa i després alumnes amb trastorns de la parla molt importants, però no intervenen en cap cas en alumnes amb dislèxia. Llavors, què passa? Les famílies han de buscar un recurs privat extern a l'escola per poder fer aquestes reeducacions. Avui dia existeixen mètodes que ajuden a que aquest aprenentatge de la lectoescriptura per nens dislèctics sigui més personalitzat, més individualitzat, més motivador per ells. Hi ha programes que estan avalats per les universitats, vull dir que està tant la Universitat Autònoma com la Universitat de Barcelona darrere, com el programa Glifin o el Binding, però són programes que s'apliquen a nivell privat. Què és el que passa? Que no hi ha ajuts econòmics per les famílies i això genera molta desigualtat. Una família que tingui recursos, doncs, fora de l'escola, pot portar el seu fill a un psicopedagog privat o a un logopeda perquè faci aquesta intervenció específica en la dislèxia. Val? Una família que no tingui recursos econòmics no hi ha, o sigui, a l'àmbit públic no contempla. El Ministeri d'Educació cada any dona unes beques per necessitats educatives, però no es contempla en cap cas la dislèxia. Fins i tot aquest any sortia en majúscules el tema de no es poden demanar beques per dislèxia. Es poden demanar per autisme, per discapacitat cognitiva, per el TDAH, el trastorn d'hiperactivitat, que això és bastant, també seria com l'altre trastorn d'aprenentatge, però en cap cas per la dislèxia.
Ja per acabar, Maria Àngels, perquè podríem estar molta estona abordant aquest tema, què els diries a les famílies que ens puguin estar sentint i que hagin detectat que el seu fill o filla doncs pateix dislèxia?
Doncs jo crec que si una família sospita, no?, que pot haver algun problema, una dada important a tenir en compte és que sovint els nens i nenes que tenen dislèxia tenen un familiar, un pare, una mare, que també ho han tingut, val? I això està estudiat científicament i està demostrat. Llavors, a vegades els pares doncs pateixen a la vegada que el nen, no? Perquè ells ja arrosseguen una història, no?, una mica de frustració en relació a tot l'aprenentatge de la lectura. Jo, sobretot, el primer que aconsellaria és molta tranquil·litat, estimar molt els nens, que el temps de lectura a casa sigui un temps de gaudi, que els ofereixin moltes possibilitats de poder gaudir a casa amb la lectura, veient, jugant junts, no? Gaudir a casa, i que parlin també a l'escola. La comunicació a l'escola és molt, molt important. És molt important. El que s'ha d'evitar com a pares, que jo entenc, que vivim en una societat molt competitiva, que tenim molta por al fracàs, que cada vegada hi ha com més exigència de que han d'estudiar i s'han de formar, perquè si no, no podran tenir feina els nostres fills i filles, i tot això doncs genera molta inquietud en les famílies, val? Però això com a pare s'ha d'evitar que es converteixi en el nucli central de la vida familiar, perquè llavors els nens tot això ho capten, i l'autoestima és molt important, és el que deia, hem de construir, no, hem d'ajudar a acompanyar a persones que es formin en la seva globalitat, no només en una parcel·la, val? I sobretot que es posin en contacte amb l'escola i treballar molt plegats, molt plegats.
Doncs Maria Àngels Mejías, directora de l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica del Servei Educatiu del Baix Llobregat 6, moltes gràcies per atendre'ns i bona feina.
Molt bé, moltes gràcies i bon dia. Adeu, adeu.
És en marxa la cinquena i última etapa classificatòria de la Marató de Sables. Avui sí, l'etapa és una marató clàssica de poc més de 42 quilòmetres. Els dos vicentins, Òscar Comabasosa i Oriol Bonet, van poder descansar ahir tot el dia, gairebé, després de creuar la meta a les 9 del matí, al final de l'etapa doble. Els participants van gaudir ahir d'unes hores més relaxades, fins i tot amb actuació de l'Òpera de París. Així sonava el desert ahir al vespre. A la classificació general, Bonet és a la posició 223 i Comabasosa a la 245. A les seves respectives categories, Uri Bonet és al lloc 71, mentre que el veterà Comabasosa és al lloc 60. Al final de l'etapa d'avui es coneixerà la classificació final. Sigui quina sigui, abans de marxar cap al desert, tots dos situaven l'èxit en el mateix punt, acabar la Marató de les Arenes. Una fita especial destacada aquest any. Segons l'organització, la quarta etapa la van acabar poc més de la meitat dels participants, una taxa d'abandonament sense precedents en 34 edicions. L'organització de la cursa en responsabilitza sobretot la calor més alta del que seria normal per l'època i gairebé sense vent. També apunten a problemes intestinals generalitzats. El director mèdic de la Marató de Sables també indica que la pandèmia ha condicionat la preparació dels corredors. A més, evidentment, del duc cop moral que ha suposat la mort d'un corredor el segon dia de cursa per un infart. Diu l'organització que els participants que acabaran aquesta edició de la Marató de Sables podran estar ben orgullosos de superar una edició especialment difícil. Demà tocarà l'etapa solidària. Les faves seran les protagonistes de la Jugateca Ambiental de diumenge. L'activitat mostrarà com construir un hort de tardor-hivern al balcó, tot plegat a través d'un producte de temporada com les faves. Diumenge al Parc del Pigros a les 12. Els nens i nenes poden registrar aquesta activitat educativa al passaport Edunauta. Ràdio Sant Vicenç. La cofradía del Santísimo Cristo de la Salut i Nuestra Señora de la Soledad celebrarà diumenge una missa en honor a la Mare de Déu aquest diumenge. És l'alternativa al rumiatge que se suspèn un any més a causa de la pandèmia. La missa serà cantada amb cor rociero diumenge a les 12 a la parròquia de Sant Josep. I al cinema La Bailet s'estrena Les Leyes de la Frontera.
Pasado mañana, ¿no?
¿Pero qué hay que hacer?
Para poder alcanzarte, una pistola para poder gobernarte.
8 farmacias en 20 días. ¿Tú qué me estás queriendo decir? Es una banda. Entonces vamos a por ellos.
Dirigida per Daniel Monzón i basada en la novel·la homònima de Javier Cercas, Les Leyes de la Frontera se situa a Girona l'estiu del 78, una història de creixement entre delinqüents joves. I l'altra estrena de la setmana és La família Adams 2, La gran escapada.
Este viaje unirá a los Adams más que nunca.
¿O no habrá supervivientes?
Solo nosotros y el maravilloso sonido del silencio.
¡Todos a cubierto!
En aquesta pel·lícula d'animació, els Adams fan vacances familiars en autocaravana pels Estats Units i els hi passa de tot. A la cartellera de la Bailet també trobareu Sin Tiempo para Morir, Dune, No Respires 2 i Bella y el Circo Mágico.
¡Cómo me alegro de verte, pelazo primo!
Mira, 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 mira.
Sí.
Sant Vicenç al dia.
Doncs fins aquí l'informatiu de divendres. El Sant Vicenç al dia tornarà dilluns a la una. Gaudiu del pont si és que en feu i si no, molt bon cap de setmana. Que vagi bé.
No one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever. Cheeks, say you'll see me again, even if it's just pretend.
Escoltes Ràdio Sant Vicenç.